En el camp de mines de la crítica literària catalana, cada cop es practica menys la lectura atenta. I per lectura atenta entenc la d'algú que és capaç d'analitzar un llibre més enllà de la immediatesa, de la novetat i del hype, que sovint són els únics, diguem-ne, criteris que apliquen molts mitjans. Una lectura, per tant, que tingui present el text, el context, el com i el què, i que per descomptat sàpiga marcar l'aportació d'un títol en relació a la tradició literària que el precedeix. Pons Puigdevall és un escriptor que fa crítica, i com a crític pertany a la rara categoria d'individus que saben detectar l'interès d'un llibre i comunicar-lo en una peça de lectura cristal·lina. Ara ha tingut la generositat de rellegir i de reescriure 99 crítiques des de l'any 91, que ell defineix com a inventari d'experiències de lector. No és un cànon, ni ganes, és molt millor. Avui, per tant, parlem amb Pons Puigdevall de literatura catalana i de crítica literària amb aquests jardins secrets que ha recollit a la Magrana, en companyia d'Anna Vallbona, Borja Bagunyà i Adolf Beltran, que també ha repescat els convidats a pedra del mateix Puigdevall. Avui, doncs, en nom de la lectura atenta, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim avui, doncs, a saludar en Pons Puigdevall. Què tal, benvingut al programa.
Hola.
Un plaer, Borja Bagunyà.
Hola, com va?
Anna Vallbona.
Hola, com anem?
I Adolf Beltran.
Hola.
Ja ho sabeu, celebrem i entrem als Jardins Secrets, publicada a la Magrana, 99 llibres per tornar a llegir, i crec que mai un subtítol ha estat tan realista, tan aclaridor i a la vegada tan literal, perquè són llibres que no únicament expliquen 30 anys de literatura en català, sinó que han estat una relectura per fer també, no?, d'alguna forma, sí, aquest, sí, aquest llibre.
Sí, sí, ha sigut una aventura que a mi em va semblar molt bé al principi, però després la veritat és que ha sigut dur, perquè tornar a llegir uns llibres que jo em pensava que ja els tenia llegits i assimilats, doncs ha resultat que no, perquè al final també se n'adona de quina manera va envellint i fer-se gran. I totes les crítiques que havien sortit aquí, doncs, estaven escrites, però no eren exactament el que jo volia tornar a fer. I, o sigui, els he tornat a escriure.
És una mica, el que passa que saps que no, aquí hi ha una falta de respecte al lector que va ser l'any 92, per exemple, no?
Sí, sí, és. Jo em traeixo sempre a mi mateix. Clar, clar, perquè i després, doncs, clar, t'endús sorpreses, t'endús decepcions, t'endús coses que t'havien agradat i que no, en el moment de tornar-hi, doncs potser no t'han agradat tant, però en canvi sí que hi ha coses que havien passat potser desapercebudes i dius, hòstia, això està molt bé.
Tant de lectura com d'escriptura, eh?
No, d'escriptura, ja això és veure's com un escrivia fa anys és sempre una decepció.
I, per tant, has hagut de caure a la temptació de reescriure't.
I ho he reescrit tot, pràcticament.
Després entrem...
El temps sempre canvia tant l'escriptura com la percepció de les obres i fem grans quantitats.
Sí, sí, no, per descomptat. Per això és una foto, insisteixes molt, que això no és cap temptativa de cànon, evidentment.
No.
És una mena de fotografia, anava a dir fixa, però segons com, en moviment també d'aquesta,
sí, sí,
d'aquestes tres dècades, no?, del que s'ha escrit en literatura catalana, que t'he de dir que per moments, repassant llibres, i, hòstia, fa patxoca, eh?
Que hi ha home, coses... gràcies.
No, és veritat. Que...
Home, aquí el que es tractava també era de recordar tota una sèrie de llibres, de novel·les, perquè són, sobretot és narrativa,
perquè t'has dedicat més a
fer. Un pèssim lector de poesia, però es tractava, doncs, de recuperar llibres que havien passat desapercebuts. Per exemple, Anna K., de Martí, sí, sí, Rosselló. Dius, home, si hi ha gent que no, si hi ha lectors que no ho coneixen, doncs pot, els hi pot fer gràcia veure les barbaritats que és capaç d'escriure un novel·lista completament conscient del que fa, no? O, per exemple, Gabriel Gomés. Gabriel Gomés, malauradament, va morir com va morir, però té unes novel·les completament dignes de recordar. O gent que encara no està morta, per sort, com en Pasqual Ferràs. En Pasqual Ferràs, doncs, trobo que és un dels grans escriptors que existeixen actualment, sobretot per les qüestions, per una pura qüestió estilística, que al final és el que es tracta de la literatura, i que no té el reconeixement ni té tot el grup de lectors que hauria de tenir, no?
Això és molt important, i ho dic també perquè en termes d'indústria i de moviments i de tendències editorials, ara vivim en l'ambivalència de tenir, d'una banda, la necessitat, la indústria editorial busca i captura i recerca noves veus constantment, o bé rescata clàssics i retradueix, i ho fa molt bé, de principis del segle XX, o més enllà, la literatura victoriana, que vivim una mena de neoboom. Però, en canvi, llibres publicats fa 20, 25, 30 clar, anys, que són molt interessants, que clar, són gairebé introbables, si no és en una biblioteca, clar, i tenim un problema.
Clar, no... Vas a una llibreria i... Què dèiem? L'Anna K no hi és.
O l'Igurnablí que mencionàvem, no?
Miquel de Palol.
Miquel de Palol, clar.
Sí, jo molts d'aquests, que a més em fa gràcia que citessis o que parlis d'en Galmés i d'en Rosselló, perquè són dos llibres que a mi sí m'han fascinat, no? A més d'aquest catàleg de Codens Crema de finals dels 90 i principi del 2000, crec que és el Rosselló. Sí. Són meravelles. Sí, l'Anna K és absolutament una illa allà al mig de melodrama extrem. I en canvi és el que dieu, com pot ser que coses que fa 20 anys que acabaven de publicar-se ara siguin més difícils de trobar que la redició.
Sí, has d'anar a Iberlibro.
Sí.
Vinga.
Segones mans i vés fent, no? Sí.
Però és que... Clar, això ho explica molt bé en Joan Tudó a la Verda es Porta. Que és un dels llibres que hauria de sortir aquí, perquè és un llibre per llegir, rellegir i aprendre de memòria. Però, clar, no va poder sortir perquè va tenir un mal gust de publicar-lo al setembre.
Ja havies entregat el llibre... I...
És molt desconsiderat.
Però, ho explica molt bé, tota la literatura tendeix a l'oblit, que és el que ha passat amb en Dalló, no? Amb en Joaquim Soler. Pot agradar, no pot agradar... Però tot tendeix a l'oblit. Els Jardins Segrets passarà a l'oblit, Els Angles Morts passarà a l'oblit.
Tot
és que ni per què? Doncs perquè és la tendència natural de la Encarnacions, també, encara que en Biel s'enfadi, també passarà a l'oblit, no? Tot va cap a l'oblit.
El que
passa és que la gràcia és que tot això que tendeix cap a l'oblit, doncs que hi ha el lector com a lector, lector individual, té memòria i després ha de recordar i ha de treure de l'oblit a la seva memòria tots aquests llibres que se'n van així de manera torrencial cap a l'oblit.
Clar, i segons com ara, amb el que deies...
És la memòria lectora.
Clar, però em feies pensar en aquests 99 llibres per tornar a llegir. Jo crec que no deixen de ser, en certa manera, una lluita contracultural com amb aquest oblit. És a dir, aquí hi ha llibres que no cal que siguin molt llunyans, i alguns sí que en són, el que sigui, però hi ha llibres que per exemple, no, m'ho mirava, és a dir, parles de la Neus Canyelles, Autobiografia autoritzada,
sí.
Que és un llibre, diria que és el 2020 o 2021, ara no ho recordo. Però,
21, penso.
I és un llibre que va passar, per exemple, estranyament desapercebut, és a dir, que aquí l'operació d'oblit, que a més tot sovint va de bracet de la fagocitació de la indústria, que a més, jo crec que en el teu pròleg em sembla molt interessant la idea de bé, d'aquí estem parlant d'una altra cosa, d'aquí, en el camí que us proposo per aquests jardins secrets, és una altra cosa diferent del de la indústria, i poder-ho separar amb un exercici que és molt interessant, em sembla rellevant, no? Però després, per exemple, pensava una autora com la Núria Perpinyà, que sí. Jo la vaig descobrir fa 15-20 anys de casualitat perquè algú no l'havia encara oblidat i diguéssim, i me la va passar, no?
Home, la Núria Perpinyà és una de les importants, trobo.
Clar, clar.
Trobo que és important. Aquí també doncs, surt una casa per compondre de la Núria Perpinyà i de sobte el paradís. De fet, la que hauria d'haver sortit també és una que es diu Mistana. Però després, clar, aquí què passa? Aquí passa doncs, que quan jo vaig fer la ressenya de Mistana no em vaig quedar content. L'he tornat a llegir aquest estiu.
El llibre,
però en representava una feinada formidable haver de fer una altra vegada una crítica de Mistana, perquè, diguem, la base no era la que havia de ser. Però, vull dir, si serveix per alguna cosa, doncs...
Queda notat, Mistana.
L'actors li diu Mistana, que és una novel·la que li agrada molt, per cert, la de Dolors Miguel, també.
La Dolors abans discrepava lleugerament amb la idea
no, de l'Ulit. No és que en discrepés, no? Però pensava que no hi ha amb el que jo recordo del que he llegit, sinó amb tot el que he oblidat del que he llegit.
Clar.
Jo seria diferent. I la meva vida, jo crec que seria diferent i hauria estat pitjor. No hi ha amb allò que recordo del que he llegit, sinó amb el que he oblidat. No sé, és que vull ser optimista a tota costa, però crec que també és relatiu, això de l'oblit, perquè hi ha una part d'incorporació al que tu ets.
Home,
no?
Queda.
Encara que no te'n recordis, és igual. I a vegades et salta una molla que diu, allò, però si ho tenia oblidat. Però a propòsit d'alguna cosa, pam, se t'apareix aquella lectura, aquella pàgina...
Home, qualsevol llibre llegit és una cosa a favor del nostre cultiu moral. Tant si t'ha agradat com si no t'ha agradat. I després està llegir, encara que siguin llibres que no et satisfan i així, està molt bé. I a més sempre s'ha de tenir el respecte de, collons, escriure un llibre costa molt, eh? I, bueno, no tothom és, Nabokov, per entendre'ns, no?
Molt poca gent.
I després, doncs, sembla com si... que és molt fàcil dir aquest llibre no m'ha agradat per això i per això. Quan, en el fons, el que s'ha d'agrair és que qualsevol escriptor escrigui un llibre. Per això que deies, no? Perquè al final queda el sedimenta i així. I com a mínim, encara que no t'agradi, si resulta que també escrius, saps el que no has de fer. O que no vols fer. I el més probable és que, a més, acabis fent el que no...
És el que pots, no?
Clar, es fa el que es pot. Però l'intenció del llibre ha sigut, sobretot, un gran respecte cap a tota aquesta pobra gent que escrivim llibres.
No, ara deies una cosa que em semblava molt important, que és... Hi ha un error, crec, de concepció que pensa que la crítica és justament el que deies, no? De vaig a buscar el que no.
Ja, no.
I penso que, en realitat, el repte és argumentar, que tu comentes que el salt del gust, quan està pensat, raonat i argumentat, ja no és ben bé gust.
Clar, és alguna altra cosa, una altra cosa, no? és forma part de la teva... De la teva manera de ser, de la teva existència, de la teva manera d'estar en el món, o la teva manera de relacionar-te amb aquesta cosa tan difícil que és la gent. I és això, no?
Sí, i és realment difícil explicar no el que no, perquè òbviament cap llibre és perfecte, per tant,
no, clar.
Només que t'hi posis una mica trobaràs, mira, nyic, sinó intentar argumentar el que sí.
Ara l'altre dia llegia, no sé qui, que ja li trobaven així una espècie de petits problemes amb l'Ulisses, no?
Es poden escriure moltes pàgines sobre petits problemes.
Estem en el centenari aquest, doncs hi ha els que diuen que l'Ulisses potser no. I els que diuen que Prusa... Clar, sí, és...
Evidentment. Però hi ha una...
sí, no? Mira, a mi també hi ha uns certs cants de l'Odissea que no m'agraden. Toca peu.
Aquell vers,
sí.
Sí, ara esmenarem la plana també. Clar, a Homer o les persones que van ser Homer. En tot cas, sí que és veritat que hi ha una dimensió en paral·lel en aquest llibre, que no és només de creació, sinó de reflexió sobre la literatura que s'ha fet, que té a veure, efectivament, amb la crítica, ara ho assenyalava en Borja. Per descomptat, no som als temps de primerencs, de Matthew Arnold, quan de manera molt, molt bonhomiosa deia que la crítica havia de ser detectar el millor que s'havia dit i escrit i llegit. I llavors en Pons Puigdevall fa un advertiment al respecte. Diu, la crítica literària serveix per una sola cosa, per pensar sobre la literatura i anar més enllà del goig elemental de llegir, per entendre més bé per què una obra literària satisfà o no el gust del lector. Déu-n'hi-do, empresa ambiciosa, també, perquè no és gens fàcil, però sí que certament ens ofereix la necessitat d'un context i d'una reflexió que, per descomptat, va més enllà de la subjectivitat i que no tota la crítica exerceix, perquè vivim en un moment de lloança permanent en un tipus de ressenyes o de crítiques que, per fortuna, no són les teves, no? Que ens ajuden a entendre on som i d'on venim en termes de literatura, però que a vegades costa de destriar el gra de la palla. Atenció, no en literatura, sinó en crítica.
Ja, bueno, és que aquí hi ha la cosa que... Això hi he estat pensant també aquests últims dies amb el llibre. De fet, jo no m'he considerat mai un crític. Jo que sí, em considero amb més bona fe, o me'n surto o no me'n surto, però el que m'he considerat és sempre un escriptor. Un escriptor que a vegades escriu relats, a vegades escriu contes, a vegades escriu novel·les, i a vegades, doncs, a vegades no.
Sovint.
Per culpa de les circumstàncies de la vida, doncs, en ressenyes de llibres. Però jo sobretot, el que he volgut sempre és ser un escriptor, i després el que he buscat o he intentat fer amb més o menys èxit és escriure una crítica, una ressenya, com a escriptor. Vull dir que puc, la puc encertar, em puc equivocar, em puc... tot això sempre és molt, molt, molt subjectiu, no? Però el que he volgut és que la crítica, la ressenya o l'article del diari, doncs el lector que el comenci a llegir pugui arribar pel ritme de la prosa fins al final. Que després pensi o no pensi... Vull dir, escric ressenyes, és una barbaritat, això. Escric ressenyes perquè em rellegeixin les ressenyes.
Sí, sí? I són, no? Són exercicis d'estil literari, que també... I això...
t'hi trobes? És a dir, no em refereixo que no només si la crítica està negativa, perquè potser, és a dir, hi ha un sadomasoquisme de l'autor o de l'editor, sinó t'hi trobes amb diguem-ne, la gent normal, que serien els lectors. Els lectors
és que, no, com que visc tan apartat de tot no
se t'adrecen, diguem.
No, que va. El telèfon, el mòbil, el faig servir només per despertar-me.
Ah, no, per trucar.
No, és que ningú em truca.
Potser quan et reclamen la ressenya.
No, jo sí. Soc un professional i en Carles Gel i...
No, i sí, clar, i sempre ara és un rellotge, això, no?, de calendari, està clar.
Sí, sí. Però és això, no, ningú em truca. Un editorial que et truqui per dir, que has de fer una... No, un escriptor que... Tampoc. Ningú em truca.
Ni un escriptor enfadat, no? Algun... Bueno, potser no trucaria directament, no ho sé.
No, escriptor, n'hi va haver un que sí que em va amenaçar de mort i de trencar-me les cames i així.
Bueno, aquest l'ha rellegit segur, clar.
No.
No, ell dir que t'ha rellegit la crítica diverses vegades per arribar a enfadar-se tant, no?
No sé.
Déu-n'hi-do. Sí.
No us diré pas el nom, eh?
No, esperàvem que ho fessis. És cert, de totes maneres, que no sé si tens la sensació que en Pons Puigdevall el llegim al quadern del País, El país en general, precisament durant molts anys, tant en català com en català, jo crec que continua funcionant així. En castellà, durant molts anys, Babelia era una mena de catedral, on de la crítica certament ho era, on les editorials hi apostaven i s'hi guanyaven també, no? Feien molts esforços perquè apareguessin allà els llibres, perquè determinava el bon recorregut comercial d'un llibre, passava en part per una bona ressenya, quan dic Babelia també pensava en el cultural, és a dir, amb una incidència que tenia efectiva i real de la crítica en paper sobre, després, el funcionament, el boca a orella, les vendes, la divulgació. Tens la sensació que això ha anat canviant també amb els anys, més enllà de la pràctica?
Doncs no t'ho sé dir. No t'ho sé dir, perquè...
Tu mateix ets lector de crítica literària d'altres?
No. 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 No, no, no. Jo que sí llegeixo és... tota una sèrie de crítiques que m'agraden molt. Per exemple, ara, arran del llibre, estan llegint a Giorgio Manganelli.
Home.
Que, clar, les seves crítiques no hi arribo ni volent, no? Però la gràcia de les crítiques de Manganelli, doncs, és que és pura literatura. O Pietro Citati... Fa comences a llegir, jo què sé, un article seu sobre Henry James i jo estic ja he arribat, clar, per diria Manganelli, la remor subtil de la prosa, no? O si no, una que aquesta és el meu últim gran descobriment, que és una italiana també, que es diu Cristina Campo, que hi ha un llibre seu traduït a Ciruela que es diu Los Imperdonables, que si no l'heu llegit, fan el que els hi dona la gana, no? Uh-huh. I després el lector se sotmet amb molta gratitud a la seva dominació. I tot és això, la remor subtil de la prosa. I és el que s'ha de buscar, trobo.
Sí, sí.
Penso.
No, i tant, és un gust quan els bons escriptors, a més, parlen d'altres escriptors...
Dona una alegria i un d'allò, i dius, hòstia, potser fins i tot podria escriure alguna cosa, això. Està molt bé, et donen ànims. La gràcia dels escriptors que se'n surten és que et donen ànim. Et donen ànim, no només pel fet d'escriure, sinó et dona ànim, doncs, per anar per la vida amb una mica d'alegria. Som ballat.
I aquí hi ha una, em sembla, una cosa molt important que acabes de dir, que és, que suposo que escoltant de tus 5 minuts també ens passa, que és que els escriptors que parleu bellament d'altres llibres et porten a tots a llegir i connectes llibres
és una qüestió de vitalitat, no?
Sí, sí, sí.
Jo vital no soc pas gaire, però hòstia, m'agrada llegir perquè em dona vitalitat, no? A part que llegir està molt bé perquè estàs assegut i no et passa res, no? I si tens una tendència que et passin coses, doncs hòstia, m'assec i llegeixo i no...
Durant una estona.
Sí, i no la muntes.
Però sí que és veritat que aquest contagi efervescent, a mi em sembla una de les coses més importants de llegir, no només diria crítiques, sinó converses sobre literatura, no?
Ah, no, clar.
Perquè a vegades no és tant una crítica en el sentit d'una valoració, sinó una crítica com un gust i ganes de dir coses d'un llibre, no? Que t'ha agradat o t'ha estimulat o que t'ha... Enllà de dir si és bo o no, això és un dels seus aspectes, però potser d'aquests que citaves i d'altres... T'adones que ells han agafat un llibre, s'han posat a pensar coses i s'han posat a parlar del que sigui, partint del llibre, però s'han anat a un altre lloc, no?
Sí, sí.
I aquest recorregut és preciós, no? O sigui,
clar, és contagiós. Busquem una frase així. La literatura és amistat.
Mm-hmm. Una frase de titular.
Sí. És veritat, la literatura és amistat. És amistat amb els llibres que has llegit.
Amb els autors, amb els autors que t'han proporcionat aquells llibres.
I després, a més, tens la sort de conèixer algun dels autors i resulta que hi ha afinitats personals. Doncs dius, hòstia, molt bé. Aquí, per cert, ja, vull dir, no són tots amics meus. Fins i tot n'hi ha algun...
Que és un amic.
Que si jo... Que el que m'hauria estimat més no haver-lo conegut. Mm. però si el llibre és com és, que està bé, doncs està bé.
No, hi ha un moment en què dius el pròleg, no? Que un crític o un escriptor que llegeix ha de deixar fora tots aquests factors extraordinaris.
No, clar, no? Clar, home, però això...
Ni amistats,
clar,
ni
coneixences. Clar, és que no res. Al final és allò que tampoc has de trair a qui paga. I el diari paga, doncs, perquè... te la juguis, no? A vegades amb més bon criteri, a vegades la lectura sempre és molt personal i a vegades hi ha totes unes condicions de biogràfiques o domèstiques o que sigui que no, bueno, que influeixen, clar.
Clar, i en aquest sentit sí que també et volia demanar això, amb aquest recompte de 30 anys des que comences a fer crítiques fins ara amb autors que ja n'has llegit diverses obres, tu ara fent aquest exercici de rellegir-te a tu i de rellegir-los amb ells, què has observat de dir, ostres, com m'ha canviat la mirada? És a dir... perquè, no, fins i tot el que deies abans aplicat a la Núria Perpinyà, però tant per bé com per mal, el que sigui, o com per ser autocrític redundant amb tu, de dir, ostres, abans tenia unes dèries, manies amb certes coses, que ara, això, per exemple, potser ja no em fa fred ni calor, en canvi m'interessen altres coses, no ho sé.
Sí, jo vaig començar, clar, a mi hi havia un escriptor que m'agradava molt quan era jove, em continua agradant moltíssim, però jo estava excessivament sotmès a les seves lliçons, que és Juan Benet. I després, doncs, qualsevol que no... que s'allunyés de Juan Benet o la seva òrbita, doncs, ei, ja... Que és una qüestió d'estil, no? I ara, segurament, doncs, soc més... Vull dir, m'agrada qualsevol cosa. M'agrada...
Vols dir coses molt diferents.
No, sí, però vull dir que no tinc la dictadura de l'estil a la manera Juan Benet. No? A mi, per exemple, surt aquí l'Antoni Pladevall.
Sí.
Hòstia, és un dels grans estilistes que existeixen actualment, no? Però al mateix temps... també, doncs, m'agrada l'Empar Moliner, que és tot el costat oposat, no?
Home, és que és interessant també que hagis anat a...
I després, doncs, amb això que deies, amb el temps m'he convertit en una molt més dúctil.
Això és... perquè amb el temps, més habitual potser és el camí contrari.
Ja, però m'agrada portar la contrària.
I t'eixample com a lector i no pots quedar-te tota la vida. És a dir, si tu t'havien de perseguir, no de llegir Rombroses Lanzas per sempre, tenim un problema, perquè és molt difícil. Estàs molt encotillat amb una forma i amb un estil.
Home, jo vaig començar un any llegint tres vegades seguides una meditació.
Buah.
I així s'ha quedat.
Tres vegades seguides?
Sí, perquè com que no l'entenia...
Tornem-hi, no?
Tornem-hi.
Sí, però és una... sí, això, clar, això final, a una edat es fa, això, després ja...
Després de tres... Dic, hòstia, prem, perquè tampoc l'entendré. Porto tres vegades i no...
Potser ara, no l'entenia ni ell.
El que passa que també és allò que deies de la opòsit que queda...
Sí, barroquismes allà, no? I que efectivament, però que pugui obrir també això el camp a una mirada sobre la literatura també més àmplia, sense que, perquè a vegades és interessant també la... No sé si t'ha passat més vegades, la rectificació que un fa quan dècades més tard llegeix les crítiques que vas fer, no? I potser no li vaig fer prou justícia aquest llibre.
Sí. O al revés.
Sobretot si tenies, no? Si tenies aquest punt de cotilla estilística.
Sí, no, això sí que ha passat.
Amb quin títol més t'ha passat, per exemple?
Deixa'm-ho estar.
Hem vist, ara acabem de veure un arxiu de títols bellugant-se en el núvols i ràpidament han estat descartats amb un deixem-ho estar prudent.
No, tot i que era la versió contrària, era el contrari, era dimensionar un títol que potser en el seu moment no va ser-ho prou. L'Adolf ha portat un altre llibre teu, Pons, que volíem compartir, ja veuràs.
Sí, que és Els convidats de pedra. Que està prou rebregat, una miqueta brut per segons quins cantons, subratllat, vull dir que aquest sí que és un llibre que... No, no ha caigut la mascareta, però no passa res. Que és un llibre que almenys per mi ha quedat, ho haig de dir així mateix, és a dir, que és un llibre que de tant en tant llegeixo i que a més m'ha donat pistes per anar, no pas a les llibreries, però sí a alguna biblioteca i sobretot a Iberlibro, per retrobar alguns dels títols. És a dir, per exemple, gràcies al Pons Puig de Vall i als convidats de pedra, he llegit coses tan bones com El dietari de Francesc Rierola, per exemple, Els contes d'un filòsof del Diego Ruiz, Els singulars anecdòtics d'en Plàcid Vidal.
Això és...
Parcialment.
Això és extraordinari.
Haig de reconèixer-ho. La minyonia d'un infant orat de mossens Llorenç Ribé o Els paradisos oceànics de l'Aurora Bertrana, que és una passió que també compartiu amb la... amb l'Anna, no? I en tinc uns quants d'aquests que en fi, que tinc apuntats, per no dir la influència que va tenir el Pons Puig de Vall en aquell enamorament meu tan estrany pel Celestí Barallat, no? Que abans ho dèiem, jo sempre m'havia enamorat de dones i vives i em vaig enamorar d'un senyor mort de feia molts i molts anys, però clar, com no me n'havia d'enamorar...
Home, era un especialista en cementiris.
Sí, però, sí, però mira, per exemple, què escriu el Puig de Vall en aquest article. Celestino Barallat també pertany a l'estirp d'éssers fantàstics que vagaregen com unes oblidades notes a peu de pàgina en l'infern del llibre d'història. Ostres, tu, clar, vull dir, et poses a perseguir ombres, et poses a perseguir fantasmes perquè no pots fer una altra cosa.
Bueno, és allò que dèiem de l'oblit, eh?
Sí.
Tots anem cap aquí.
Mentre anem cap a l'oblit, potser l'important és el mentrestant, no? I llavors, llegint l'explicació aquesta al pròleg dels Jardins Secrets, he retrobat en Ramon Esquerra i l'Armand Obiols, que també tenen un capítol dins dels convidats de pedra, que a més no és exactament el mateix, hi ha alguna diferència, però si fa no fa. I esclar, hi ha les lectures europees del Ramon Esquerra, amb tota una col·lecció de textos que havia publicat anys 20 al Matí, al Mirador, a la Veu de Catalunya, no? Que dius que és un mapa minuciós de l'estat de la literatura i el pensament de França i Anglaterra durant el període d'entreguerres, i també el valor, el nas que va tenir l'Esquerra a l'hora de valorar, per exemple, Faulkner, que va ser el primer,
un dels primers.
Analitzar Foster, la Catherine Mansfield, la Virginia Woolf, o, per exemple, aquell comentari que fa a propòsit de l'Oscar Wilde, una mica allò que deies, no?, sobre allò que t'ha agradat, bé, el pas del temps, sobre el gust o sobre el criteri, no?, allò que a ell tant li havia agradat i impressionat una certa època, i després, amb el pas dels anys, li sembla que és un d'aquells mobles, sí, que de l'època de l'Oscar Wilde, que els miraves llavors, suposo els anys 20, i els trobaves macos, però bastant inútils. I després també hi ha, que és molt bonic, no?, el cas de les lectures del romanticisme, que això és de l'Armand Obiols, que ell ho escrivia per la seva enamorada, que era la Montserrat Trabal, la germana, no?, d'en Francesc Trabal, que estava convalescent d'un tifus. I llavors ell volia exhibir la seva erudició, el seu bon criteri, i aprofitava, si es pot dir així, no?, les paraules d'aquells escriptors per accedir també, bueno, podríem dir, els jardins secrets de la seva enamorada. I llavors, en aquest article dels convidats de pedra dedicat a aquests dos crítics, hi ha la part final que em sembla que ve molt, molt a tomb, no? L'article es titula precisament la passió de la crítica, no? I acaba dient això. Diu: cal llegir les meditacions literàries d'Armand Obiols i Ramon Esquerra perquè encomanen la passió per la lectura crítica, perquè estimulen l'afany de saber, perquè s'hi escolta l'alegria feliç d'una prosa que parla sobre la matèria estimada i admirada, perquè ofereixen opinions perspicaces, expressives i convincents, perquè el punt de mira de cada comentari que fan és d'un enorme virtuosisme suggestiu, perquè donen pistes noves per entendre i rellegir els clàssics i perquè ensenyen que la crítica va dirigida, sobretot, cap a aquella gent que és també la destinatària natural de la literatura, és a dir, perquè ensenyen que la crítica va dirigida als lectors. Clar, llegeixes això i te'n vas, doncs, a Iberlibro, te'n vas a la biblioteca i busques Ramon Esquerra i busques...
Aquí també, si no m'equivoco, cito un crític alemany que es diu Ernst Tucholsky, que deia una cosa que era molt de sentit comú: o llegeixes una dona o abraces un llibre.
Molt de sentit.
Juganer.
M'encanta. No, a mi una de les coses que em sembla molt important d'això, i a més crec que el que comentava ara l'Adolf també ho posa de manifest, és que se'n faci llibre. Perquè moltes vegades, sobretot pel format, no?, de ressenya, de crítica, que està lligada a un material molt fungible com és un diari o un quadern setmanal, i la setmana següent
i ja desapareix.
Clar, i llavors pensava, ostres, aquí, reprenent el que deies abans de la resistència a l'oblit, no? Crec que a banda de l'acte lector i l'acte de el que deies, l'amistat, la pràctica d'aquesta amistat que és la literatura, també em sembla molt bé que aquí una editorial, en aquest cas com la Marana, o l'Albí amb el Ramon Esquerra o tantes altres, però sí que decideixin fer-ne llibre.
Ah, això va ser un regal caigut del cel, perquè no... Jo de fet, amb els convidats de Pedra, tenia previst fer un llibre semblant a aquest, no? El que passa que, clar, que tampoc... No tens cap estímul extern que t'inciti a fer això. I després quan em truca en Joan Rimbau i diu, per què no fas alguna cosa semblant als convidats de Pedra, però sí, dir, hòstia, doncs perfecte, i va ser un... Bueno, perfecte o no, depèn, no? Però tens l'estímul extern per fer-ho.
No, jo ho celebro, i a més convido que es faci més, perquè...
Home, i tant!
Alguna vegada ho hem parlat, i a més tots aquests autors que cites, aquests llibres que cites, ostres, també són recuperables perquè se n'ha fet llibre.
Clar.
I és una tradició, no? La més a més, gosaria dir, com tu deies abans, no la del crític que fa, sinó la d'escriptor que llegeix i que comparteix totes aquestes lectures. Sí. Això és obra, i és una obra que ha de ser tractada com a tal, no senzillament com...
A mi m'agradaria molt que sortís un altre llibre i fossin 99 llibres per tornar a llegir, i que no fossin aquests.
Sí,
perquè clar, dius, hòstia, potser són 99 moments de felicitat que proporciona algú altre, no?
Sí, i que més, crec que també és una manera de dignificar aquesta... Dignificar, entre cometes, però donar-li una altra volada, una altra circulació, aquest afany de conversar sobre això.
O respecte de hòstia, que tu, que perdem moltes hores escrivint, i s'ha de tenir, bueno, respecte pel d'allò, hòstia, jo voldria que va, dime 99 llibres que no siguin aquest. Però no de narrativa catalana, sinó la que sigui, no? Val, sí. Que vingui algú que en digui 99 llibres de Moldàvia.
Mira, estava buscant perquè efectivament em sonava... Per
dir una selecció... llibres de Moldàvia.
No.
Carai.
És que l'altre dia... El que passa és que se'n va molt més lluny. L'altre dia veia que Cossetani ha publicat en Jordi Llavina un llibre que es diu 100 llibres catalans que fan de bon llegir.
Ah, vale.
Veus? Vull dir que aquí hi ha també una proposta de... El que passa és que, insisteixo, se'n va des de Ramon Llull fins a l'actualitat, amb la qual cosa tu vas fer, no? Aquí hi ha...
Ja que no m'ho pregunteu, ja ho dic jo. Per què 99 i no 100? Doncs perquè posar-me a mi quedaria molt lleig.
Quin llibre hauríeu posat dels teus?
Aquest centè que no...
Això en Borja.
Això no, aquí la tria és teva. No, però sí que és important, crec que reivindicar això, no? Que darrere hi ha un escriptor, i que aquest escriptor ha fet uns llibres...
Jo que he intentat és fer un llibre que per tornar a Manganelli, la Ramó subtil de la prosa, doncs te porti des del principi fins al final.
Manganelli,
després, que tothom o no tothom estigui d'acord amb la tria d'aquests 99, això és secundari. I és secundari perquè el que importa, doncs, és jo en lloc d'aquests hauria posat aquests altres. I això és la gràcia de la discussió, del debat, de l'opinió, justament la gràcia de fer un llibre així, doncs és que no hi ha d'haver opinió unànimes, sinó que hi ha d'haver-hi, doncs, bueno, pensem-hi, no?, a veure què passa.
Però, per exemple, diries que aquest debat és possible, vull dir, tenint en compte, i tots ho sabem bé, i tu el que més perquè fa 30 anys que fas crítica literària, no? Però les, el món dels suplements literaris diríem que ha canviat bastant.
Oh, i tant.
Les plataformes des d'on es fa el que, entendríem per crítica també ha canviat bastant, i el que entenem per crítica fins i tot s'ha barrejat d'altres o s'ha empaltat de moltes altres coses que tenen més a veure també amb la indústria, que tenen més a veure amb les xarxes, i ara ens belluguem en aquest aiguabarreig, no? Per tant, aquest diàleg creus que és possible, tenint en compte tot això? Em refereixo que...
No.
Que no, no, no
jo diria que no.
Això vull dir, no voldria ser allò terriblement apocalíptica, però sí una mica de tocar de peus a terra.
No. És, el que passa és que tot això de les xarxes i de... No és el meu món.
No, i ben fet que fas,
No és el meu món.
Sí, perquè a més no només són els suplements que han canviat, no? Sinó els usos i costums. I jo tinc la sensació que avui... tenim la fortuna, i no sempre podem fer-ho, de parlar de crítica literària, en el millor sentit, i el que potser també mencionava l'Anna té a veure amb un tipus de ressenyisme que no acaba de ser ben bé l'anàlisi que voldríem o que ens agrada llegir una
cinta. Sí, però jo soc més partidari, doncs, de la reflexió pausada que no pas de la crítica considerada com un aforisme.
Com perquè, titular...
a més, el regne dels aforismes, de l'aforística, no tothom té el do i la virtut d'aconseguir fer... No tothom és Oscar Wilde.
No, però és que el regne aquest de l'aforisme, que si no ets Oscar Wilde, llavors no estem en la crítica literària, sinó en el màrqueting editorial que ha d'existir, i això es diu blurb, i això es diu faixa. I no, i estaríem eliminant tots aquests paratextos.
Clar.
No passa res, els podem eliminar i no importa, però per fortuna estem parlant d'una altra cosa que segurament té més a veure amb la crítica acadèmica o de revista literària, no, que compraríem i que ara tenim compilada, i per això et deia en Borja abans a tenir la, no, de que no sigui el fet fungible del text, que si no el compres aquell dia o si no el recuperes difícilment pots tenir, sobretot pel que té d'itinerari i de mapa, no, de tota la literatura o d'una part important i notable i molt recuperable la literatura que s'ha escrit en català els últims anys. Hi ha una altra dimensió que sobre això del panorama actual de la literatura que en Pons Puigdevall reflexiona en forma de lògic sobre les noves editorials literàries, si hem de dir-ho així, independents, petites, tu les equipares al quadern crema de Jaume Vallcorba en el seu moment, no? Tens la sensació que, perquè crec que fa servir la paraula ambició, en el sentit que la seva aposta per la literatura efectivament és més ambiciosa, busquen una exigència en els lectors i que han connectat amb un tipus de públic que tal vegada també van per aquí, no?
Sí.
Que estem en aquest sentit, realment és una edat, no sé si daurada, però celebrable de...
Jo diria que sí.
De l'edició?
Jo diria que sí, perquè hi ha coses que estan molt bé. Editorials, Periscopi, Anagrama, Males Herbes... I publiquen coses que dius, cony, que bé que està, no? Que bé que està. Ara no sé si heu llegit el Marginal i
de Miralles.
De Miralles. Hòstia, que bé, no? O les coses aquelles que fa l'animal aquell de Ferran García. Hòstia, està molt bé. I això segurament, doncs, 62 o Proa, i si no t'ho publiquen, i després que hi hagin aquests llocs, està molt bé.
Que també del pròleg, ara en David em feia pensar, comentes el paper de la generació nascuda, d'escriptors nascuda als anys 60, 70, com que... fa el fet com que digués que ells ja s'han pogut alliberar de totes les cotilles, no? I els...
No, això és més aviat vosaltres que us heu alliberat de les cotilles.
Ah, sí?
Sí.
Nosaltres, bueno, no, tot no, això no, que tenim.
Sí, no, nosaltres no.
Però em refereixo, perquè també... Dius, la qüestió de la generació dels escriptors dels 70, dius, és claríssim que no han deixat un llegat de petja, sí. De petja en herència literària que hagi estat recollida posteriorment, entenc. Però, en canvi, això em feia pensar que els escriptors nascuts als anys 60, tombants dels 70, Dius, tenen una obra molt, i esmentes diversos, de molt diferents, a més, però tenen una obra sòlida i, a més, crec que sí que estan tenint un impacte en els escriptors i lectors de després.
Sí, però amb això dels 70 segurament no vaig saber explicar-ho bé, perquè si us hi fixeu, Jordi Coca és de la generació 70, Biel Mesquida també, vull dir, i surt gent, no? El que passa que segurament no a vegades l'ànim combatiu t'ofusca el pensament, però la gent del 70 hi surten aquí.
Sí, no, evidentment.
I després, amb això que deies, doncs sí, la gent nascuda als anys 70, doncs a mi ja m'agradaria tenir la vostra gosadia i la vostra... No, és que esteu... És que em proporcioneu una bellesa de collons, amb les vostres novel·les.
Què li faltava a la generació dels 70, Pons?
Era, doncs, una mica més de respecte a la gramàtica.
També és veritat que quan jo pensava en aquesta frase que deies d'esperit combatiu, també és veritat que a banda de noms concrets sí que penso que generació dels 70 es va construir, no?, també.
Sí.
Volia dir una nova manera d'un trencament, una voluntat teòrica.
Era el maig del 68, al final.
Jo aquesta idea l'havia llegit més en el sentit que potser tota aquesta construcció, aquesta crosta, no?,
tot això és el que dèiem abans. Tot això ho explica molt ben Joan Tudó a la Verda Esporta. Era la construcció d'una literatura que no existia, o sí que existia, però actualitzada, reactualitzada en els aires del temps que corrien pel món. Sí. No? I després, clar, això no es pot fer. Un ja prou feina té a construir-se a si mateix, com perquè a més doncs construïm tots plegats una literatura, no?
Sí.
Ah, jo després també d'aquests 99 llibres que esmetes, jo crec que ens surts del llibre amb una anotació de ostres, aquests els tinc molt pendents, el que sigui, això, i això és bonic, i és aquesta relació de propiciar aquestes relacions d'amistat amb la literatura, i molt clarament jo n'he subratllat un que el tinc molt pendent, que és en Josep Palacios, que m'ha...
Ah, home!
Una reivindicació home, aquí,
i que ja apareix el pròleg, i que ja... Però explico, perquè jo crec que...
El gran jardí secret, no?
Aquest seria el gran jardí secret. Però és molt, molt interessant tot el que en dius al voltant d'ell.
Palacios és segurament un dels escriptors que més m'agrada. Té pensament, té estil, té enigma, té coses que jo no comprenc, i després és sempre un continu, no?, de sorpreses i de meravelles, no?, que passen desapercebudes, i després és un llibre que sempre has de tenir al costat, no?, per anar quan t'avorreixes, no saps què fer. I Josep Palacios té aquestes dues coses, no?, que són potser les essencials. D'una banda, doncs hi ha la fascina estèticament, i d'altra banda t'il·lumina interiorment, no? I clar, un llibre que faci això, dius, això és una festa.
Tu diràs.
Jo, per efecte també de la lectura dels Jardins Secrets, vaig córrer a tres llibreries mitjanes properes a casa, buscant alguna cosa d'en Palacios, i no vaig trobar res, no hi havia res. Que per cert, pensava també, tu fas algunes consideracions sobre el cànon i com s'estableix el cànon, etc, com es va construint al cap del temps. Ja sé que no és la intenció,
no.
Però jo crec que aquí hi ha una certa... O algú s'ho pot prendre com una proposta de cànon, i de fet, abans de començar a xerrar per antena, allò amb en Borja, amb el David, l'Anna encara no hi era en aquell moment, no?, però coincidien també a revalorar alguns dels llibres que tu em fas la ressenya aquí, allò que bons, i que oblidats que estan per raons que no són literàries pròpiament, no?
També es podria dir al revés, no?, que gent que no surt aquí, doncs que, que estan així, que no estan valorats. Sí, sí. Clar? Mm. Però és, com que tot és una qüestió de gust i amb allò que dèiem abans de Josep Palacios, doncs a mi m'agraden llibres que m'entusiasmen verbalment i que me diuen alguna cosa sobre mi o sobre el món que m'envolta o que... I si més a més doncs coincideix totes dues coses, doncs perfecte, no? I després, doncs clar, jo aquí jo diria que n'hi ha algun que fins i tot em commou, no? Que és una paraula que no sol dir mai, però hi ha, no us diré quin, però hi ha un llibre d'aquí que commou.
No ens diràs quin?
Oh... La literatura també està feta de silencis, no? I de les coses que no es diuen. Avui n'hi ha hagut uns quants d'aquest estil en aquests fi. Déu-n'hi-do, 99 llibres, que ja dic, en cap cas és un cànon. Sí que és veritat que hi ha un itinerari molt interessant de resseguir. Espero que moltes editorials es posin les piles ara que tenen l'oportunitat de buscar els drets, rescatar-los, no? Mira, en aquest programa vam dedicar, abans que s'anunciés que Penguin Random House comprava a l'antiga Magrana, vam dedicar un programa al segell històric de la Magrana quan va ser fundada de manera independent abans que la comprés a RBA. I va ser una bona notícia celebrar que la nova era de la Magrana rescata i encara té vigents i agafa llibres que tenen, doncs això, un catàleg històric que val la pena dimensionar. Doncs jo crec que aquí també és una bona oportunitat, no?, per dir llibres introbables, no cal anar a Iberlibro, no cal anar, en fi, podem anar a les biblioteques que sempre les reivindiquem, evidentment.
Home, però... jo com que això de l'oblit ho tinc molt ben assumit... Us llegiré una cosa i, si voleu, ja acabem. Dels convidats de pedra, al final del pròleg, no? Els convidats de pedra ha comprat el bitllet del viatge que l'ha de dur cap al seu destí natural, cap al paradís dels llibres de segona mà, cap al magnífic aparador virtual que és Iberlibro.
Que sort que hi és, altra banda, eh?
Home,
és una meravella, allà es pot...
És una meravella, és una cosa perfecta per arruïnar-se.
En tot cas, aquests llibres que tornen també d'alguna forma a la vida i que tant de bo també algun dia els que no són trobables ho facin de forma editorial. 99 llibres. Ara pensava, no és una centúria, que hauria estat un bon homenatge, no? Ara, abans que parlaves de Manganelli.
De Manganelli.
Jo crec que, en fi, que es quedi en 99, que no hi sigui el teu, és un acte de modèstia literària que també t'honora i que, en tot cas, ens permet resseguir el gust, el bon gust d'un escriptor al llarg de 30 anys de literatura en català. Pons Puigdevall, moltíssimes gràcies per compartir-nos aquests jardins.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer, Borja, Anna i Adolf. Fins la propera, com
fins
sempre.
Aviat.
Que vagi bé. Va, que avui acabarem amb una ària lluminosa que fa molt pel mes d'abril de l'òpera Martha. Amb vosaltres, Helena Miquel, o els Beltran Rosa Silluela, Consola i un servidor David Guzmán. En la veu de René Fleming, Last Rose of Summer. Two.